Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Toni Huguet. Ho hem tornat a fer. 3.000 pericos van llançar la carretera per empentar l'equip per aconseguir una victòria que, tal com s'anaven donant els resultats de la jornada, es feia més necessària per no quedar encara més despenjats. I entre tots ho vam aconseguir. L'Espanyol va jugar a la Ceràmica com a casa i només les maniobres de l'àrbit van posar en perill els 3 punts que els Abelardo van defensar amb ungles i dents i amb un home menys. Èpica per la història d'aquest Espanyol que mai caminarà sol. I també està posant tota la canela a graella per aconseguir la salvació és Mr. Chen. L'Espanyol s'ha fet a cop de clàusula amb l'uruguaià Leandro Cabrera per apuntar la defensa. El seu fitxatge i el DRT, RDT, que va demostrar la seva classe ahir a Villarreal, són les primeres peces d'un nou Espanyol. Recordem que fins a 10 jugadors podien deixar el club a final de temporada. Avui és dilluns, repassarem com va ser la gran victòria d'ahir i els resultats del cap de setmana de la Factoria Perica, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
El pròxim 25 de gener, l'Atlètic visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Els pericos sempre han confiat en aquest equip, ara creiem en la remuntada i hem d'aconseguir-la junts, afició i equip, perquè junts som més forts. Necessitem el 25 de gener a la 1 de la tarda. Espanyol Atlètic a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi.
Muy buenas tardes.
A punto de entrar en la rueda de prensa de presentación de Cabrera, si no estoy mal informado.
Literal, a punto de entrar a la presentación de Lele Cabrera, como se conoce al defensa del Getafe. Que
ya tenemos uruguayo, ¿no?
Ya tenemos uruguayo, ya tenemos defensor, ya tenemos lateral izquierdo también, porque recordemos que puede actuar en esa posición. El defensa llegado desde el Getafe, en principio, y ahora nos lo acabarán de confirmar en la rueda de prensa, a cambio de esos 9 millones que figuraban en su cláusula de rescisión, firma hasta junio de 2024 y llega sin duda que para reforzar la plantilla de Abelardo en lo que resta de curso.
Además, el español ha dado un golpe de efecto, aquello que se llama un golpe sobre la mesa, ¿no? Porque se lo ha llevado pagando la cláusula.
Totalmente. A falta de que llegue la confirmación oficial en este sentido, todo apunta a que así ha sido, como ya habíamos adelantado incluso aquí. Pues bueno, 28 años, central uruguayo, un jugador que era indiscutible hasta ahora en el Getafe de José Bordalás, y el español lo que ha dicho es: quiero a este jugador y me lo llevo. Tal cual, no estamos demasiado acostumbrados a que el español actúe en este sentido, sino que tenga que pues regatear y negociar mucho más, pero sin embargo en esta ocasión pues no ha sido así. Ha querido a este jugador y lo ha firmado, y ya está aquí, como te digo, en apenas unos minutos tiene lugar pues su presentación como nuevo jugador del español.
Y no será el último, parece.
Y no será el último, porque esta misma mañana pues también hemos venido comentando, incluso en nuestra cuenta de Twitter, ¿no?, en Montperico, pues que Adrián Embarba estaría muy cerca. Lo cierto es que hemos podido tener acceso a la siguiente información en cuanto a que el agente del jugador, Juanma López, se encontraría a lo largo de esta mañana, se ha encontrado en las oficinas del Rayo Vallecano, a priori reunido con algún representante del español que desconocemos el nombre, por lo menos pues en primera persona desconozco quién se ha desplazado a Madrid representando al español, pero todo apunta a que de esta reunión tendría que salir el desbloqueo de la operación. Recordemos, ahora mismo la oferta del español alcanzaría entre 7 y 8 millones de euros para hacerse con el extremo de 27 años, mientras que el Rayo Vallecano continúa remitiéndose a la cláusula de rescisión, que son 10 millones de euros. Sin embargo, el deseo del jugador pues habría propiciado lo que decimos, ¿no?, que el propio agente se hubiese personado en las oficinas de Vallecas para desbloquear esto.
Perfecto, pues mira, si te parece, hacemos un corte y seguimos.
El próximo 25 de enero, el Athletic visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Los pericos siempre hemos confiado en este equipo. Ahora creemos en la remontada y tenemos que conseguirla juntos, afición y equipo, porque juntos somos más fuertes. Te necesitamos el 25 de enero a la 1 de la tarde. Español Athletic en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Y si te parece, vamos a recordar el partidazo de ayer, Javi.
Bueno, que no se nos va a olvidar en mucho tiempo, yo creo, ¿no? Una jornada memorable, un triunfo muy importante, que bueno, nos hace continuar pues a 4 puntos de salir de la zona de descenso.
Perdona, pero yo creo que será de esos partidos que recordaremos con aquello de yo estuve en Villarreal en aquel partido en plan abuelo cebolleta, ¿no? Como el que estuvo en Leverkusen, en Glasgow, en las finales de Madrid y de Valencia, ¿no?
Hombre, creo que totalmente, porque por todas las connotaciones que tuvo el encuentro, ¿no?, en Villarreal, porque al final un desplazamiento de 3.000 aficionados pericos, el Español prácticamente jugó en casa, en cuanto a que la afición que se escuchaba pues era la blanquiazul y no era el Villarreal, pero en definitiva lo importante y lo que de verdad nos ocupa, el triunfo, porque de no haber sido así, de no haber ganado el Español, de no haber sumado ningún punto ayer, ahora estaríamos hablando de que estaríamos a 7 puntos de salir de la zona del descenso, ya que otros resultados como el triunfo del Mallorca pues no beneficiaron precisamente. Uh-huh. Y sin embargo no, gracias a ese triunfo, incluso con polémica arbitral que en cierto modo pues perjudicó al Español, pues un triunfo muy importante. Y lo que tú dices, debe ser un punto de inflexión, ¿no? Debe ser ese partido que se recuerda a final de esta temporada y podamos decir, ahí sí que acabó de fraguarse el camino hacia la salvación.
Un partido que se vivió con épica hasta el último minuto.
Sí, yo creo que futbolísticamente el Español fue superior, ampliamente superior al Villarreal, principalmente durante la primera parte, pero en la segunda la historia fue algo diferente y, sinceramente, el Español acabó sufriendo y mucho. Evidentemente, condicionado totalmente por la expulsión de Javi López, rigurosa expulsión, por lo que decimos, porque ya, pues, quien más quien menos habrá visto la jugada y ve que no hay voluntariedad en ningún momento del capitán del Español a la hora de tocar la pelota con la mano, pero ve la segunda amarilla, hay un penalti, es el 1-2 y a partir de ahí el Villarreal aprieta muchísimo. La suerte, lo que se llama suerte, estuvo del lado perico. Yo soy de los que no soy partidario de llamarlo tanta suerte. Cuando el balón da al palo, pues más que suerte es que el rival ha chutado al palo. Yo nunca lo llamo la suerte, sino que el palo está fuera de la portería. Creo que el Villarreal apretó, pero le faltó el punch, le faltó el gol. El Español también se plantó muy bien defensivamente. Vimos que los cambios de Abelardo quizá no eran del agrado, depende de quién.
Sí, había jugadores que miraban al banquillo como diciendo que no puedo más.
Sí, sí. Y a lo mejor habían aficionados o como queramos llamar, que decían, pero ¿y por qué entra el Iturraspe? Bueno, pues al final la cosa es que el plan salió bien. El Español mantuvo la ventaja, mantuvo ese 1-2, un partido muy serio en el que ya se vio, pues lo que decíamos, que frente al Villarreal íbamos a percibir ya realmente cómo va a ser el Español de Abelardo, ya que frente al Barça pues habíamos visto una versión quizá algo más conservadora, ¿no? Con ese doble lateral con Javi López y Víctor Gómez. En esta ocasión no, en esta ocasión ya apareció RDT como titular junto a Caleri en la dupla de ataque, Dardé hacia el centro del campo, con Melendo, escorados ambos a las bandas, entrando hacia adentro, y la línea de cuatro a la que hoy se incorpora Leandro Cabrera. Veremos dónde, ¿no? Es el otro debate que tenemos y que también le preguntaremos, pues ahora si puede ser a la dirección deportiva, ¿no? ¿Dónde va a jugar Leandro Cabrera? Parece que como central, parece que al lado de Naldo, me aventuro yo, ¿no? Pero creo que dependiendo de partidos, incluso también veremos esa versión con Naldo y Bernardo en el centro de la zaga y Leandro Cabrera desplazado hacia la izquierda. Lo que decimos, un jugador, y yéndome un poquito del análisis del partido de ayer, que se me olvidaba comentar antes, el que más duelos aéreos ganó en la pasada liga. Todo un baluarte defensivo, todo pues un portento del juego aéreo y una gran noticia. Viendo el partido de ayer, sin duda que en ese final de encuentro, en el que el Villarreal pues de alguna manera arrinconó un poquito al Español en su área, la llegada de un jugador como Leandro Cabrera también suma. Creo que lo de ayer debe ser un punto de inflexión, pero que al final el partido importante vuelve a ser el de la semana que viene. Ya lo decía Abelardo, van a ser todos finales, pues frente al Athletic va a haber otra y ahí sí que tienes que ganar, porque el resto de equipos que están implicados en la lucha por el eludir el descenso tienen compromisos complicados, Y si tú ganas frente al Athletic, tendrás gran parte del camino, este camino hacia la salvación, pues un poquito más cimentado, un poquito más hecho.
Perfecto, Javi. Pues si te parece, vamos a cortar ya porque debe estar a punto de empezar la rueda de prensa. Intentaremos conectar para escuchar alguna de las preguntas. Imagino que también desvelaremos si va a haber salidas de jugadores para liberar fichas. En fin, creo que va a ser una rueda de prensa muy interesante.
Totalmente.
Perfecto, Javi. Pues hablamos mañana.
Vale.
Venga, buenas tardes.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Radio Estel.
Y vamos a escuchar ya las primeras palabras de Leandro Cabrera como Perico.
Muy agradecido y deseando poder ayudar al equipo desde ya.
Muy bien, pues si os parece...
Un segundo, Agustín. Sí. Solamente agradecer a los servicios médicos del Villarreal, porque estaba yo ahí debajo y creo que de agradecer la atención que tuvieron con nuestro aficionado en ese momento, incluido el presidente. Así que muchísimas gracias, parte del Español.
Precisamente, después explicaremos cómo está el familiar, porque tenemos noticias de primera mano. Escuchemos un momento a Cabrera. Bueno, pues vamos con Arnau Plas, lo tenemos al otro lado del teléfono, para completar la información del partido. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Aquí, como siempre, dependiendo de la técnica. Bueno, ¿tienes algún dato positivo, creo, eh?
Sí, hombre, es imposible no tener datos positivos con el partido de ayer.
Solo lo que decir que es la tercera victoria de la temporada, suena raro, ¿eh?
Sí, tercera victoria de la temporada y además con el tercer entrenador de la temporada.
Increíble.
Todas ellas, además, lejos de Cornellà, así para rizar el rizo, ¿no? Recordar que el Español ganó contra Leibar en Ipurúa con David Gallego en el banquillo, con Pablo Machín ganó en el Ciutat de València al Levante y ayer con Abelardo al Villarreal.
¿Desde cuándo no conseguíamos la victoria? Recuérdanoslo.
Sí, el Español consigue la victoria y no conseguía ganar en Liga desde el 27 de octubre, la victoria que se consiguió con Pablo Machín, la que decía hace un momento en el Ciutat de València. Y el árbitro ese día, ya que hemos hablado tanto del árbitro en las últimas horas, era el mismo árbitro que ayer dirigió al partido entre el Villarreal y el Español, González Fortes.
Madre mía, para mí el peor arbitraje de la temporada, pero bueno, luego lo
comentaremos. La verdad es que sí.
Y bueno, y marcó Raúl de Tomás.
Sí, volvió a marcar Raúl de Tomás, pero es un gol que ya lleva, no lleva ni 90 minutos, sí, 90 minutos los llevan en... Con el Español lleva más de 90 minutos, dos goles, pero es que este gol pasará a la historia porque su gol valió 3 puntos de oro para el Español, 3 puntos que hacen que el Español sume 900 puntos en Liga durante este siglo XXI.
Bueno, cifra redonda.
El Español, además, no ha perdido ninguno de los 3 primeros partidos del año 2020. Empató contra el Barça, ganó al San Sebastián de los Reyes, ganó al Villarreal. La última vez que esto sucedió fue hace 12 años. El Español ganó no perdió los 3 primeros partidos del año en el año 2008, fue la última vez que esto sucedió. Ganó al Deportivo de La Coruña, ganó al Villarreal y empató ante el Athletic Club.
Muy bien.
Y la expulsión de Javi López, una expulsión condicionada para el Español en el final del partido, Es la tercera que sufre el Español esta temporada, en esta liga, después de la que es, de la expulsión en Eibar y la expulsión del día de la, del Real Valladolid. Pero es que además esta expulsión es la más rápida que sufre el Español en liga desde que expulsaron a Hermoso en Mendizorroza el noviembre del año 2017. Es decir, Javi López fue expulsado en 27 minutos desde que ve la primera amarilla hasta que ve la segunda. Y Hermoso, en noviembre del 2017, ante el Alavés, vio dos amarillas en 18 minutos.
Comentábamos que el arbitraje enervó a la familia Perica, y bueno, supongo que tú también has visto comentarios en redes sociales. Muchos exigían que el club tenía que dar un golpe encima de la mesa y reclamar, porque como otros clubes también lo hacen y parece que les funciona, que nosotros estábamos muy calladitos y podemos informar desde Montperico que el club va a hacer lo que tiene que hacer, pero dicen que ellos no lo hacen a través de los medios de comunicación, sino que harán las quejas donde tienen que hacerlas. Imagino que se dirigirán directamente a los organismos federativos, porque bueno, es que a lo de ayer fue clamoroso. Perfecto, Arnau, pues seguimos mañana, si te parece.
Perfecto, hasta mañana.
Muy bien. A ver si podemos escuchar las palabras de Cabrera.
Que tenga cualquier equipo de la liga en estos momentos, pero la actitud y esas sensaciones que transmiten mis compañeros y que sentí hoy no hacen más que reafirmar que tomé una buena decisión.
¿Qué tal, Leandro? Bienvenido, González, para la cadena. Ayer, van ahora tanto Rufete como Carlos de lo vivido ayer. Ya hablo de la afición, del desplazamiento. No sé qué.
Bueno, ya mañana comentaremos ampliamente la rueda de prensa. Vamos a comentar, a saludar a nuestros tertulianos. Buenas tardes, Dani Solsona.
Bona tarda.
Ramon Ríos, bona tarda.
Bona tarda, és que estic aquí liat en el YouTube mirant la roda de premsa, a l'Arnau donant dades.
Però tu ets multimèdia.
I estic aquí, que no m'entero on estic ja. Escolta.
Jo pensava que ja tindries un crit per Raül de Tomàs.
No, que me'l tinc que inventar, però no et preocupis que aquesta gomina que porta que plou a bots i barrals i no es despentina ni un pèl, escolta. No, no.
I marca amb el cap i tampoc.
No, ostres, quina cosa. Tu va marcar el cap i el tio el cabell impoluto. Tinc que preguntar-li on compra aquesta gomina, que deu ser caríssima, però bueno.
Bueno, pues hacer referencia a las palabras que de Rufete sobre este seguidor españolista, recordar que sufrió un infarto, un hombre muy mayor, señor mayor, Elías Contel, y allí mismo el servicio médico del Villarreal lo atendió, lo ingresaron, el club se portó muy bien y la familia nos ha querido hacer llegar desde aquí un mensaje de agradecimiento, porque bueno, pasaron por allí Mao, Marañón, Ariza, que estaban desplazados con el equipo, incluso el vicepresidente del Español también se dirigió a ellos, y bueno, están muy contentos porque el club les ha dado el soporte desde el minuto uno. Se le operó rápidamente y le han implantado un marcapasos y parece que está muy bien y que se recupera. O sea que, como decíamos un poco en broma, este Español realmente nos va a costar la salud. Un par de consejos y nos vamos a la factoría.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Una factoría que tuvo mucho trabajo el fin de semana. El primero, el Español B, el filial, que logró un empate contra el Ebro 2-2, y la verdad es que el final no estuvo bien, como el mismo José Rodríguez reconoció después del encuentro. El equipo rescató un punto casi al final de la segunda parte gracias a los goles de Nico y Moja, que realmente siguen en racha. Mañana ampliaremos la información del filial. Y los que sí que estuvieron francamente bien fueron los juveniles. Primero el juvenil A, los de Luis Blanco, lograron doblegar a un rocoso Mallorca y no pierden la estela de los dos de arriba, Zaragoza y Barcelona, que también ganaron. Siguen a 3 puntos de ambos, empatados a 45 puntos. Recordemos, juvenil A 2, Mallorca 0. Y esta vez sí los de Moisés Hurtado se reencontraban con la victoria. Recordemos que llevaba 5 jornadas sin ganar. Una victoria contundente, ya que le endosaron al Mataró un set 2-6 a domicilio y lograda con 10 desde prácticamente el primer cuarto de hora del partido. Mataró 2, juvenil B 6. Y el femenino, que ya sabéis que nos lleva por la calle de amargura, el conjunto de Jordi Ferrón hizo méritos, esta vez sí, para llevarse más de un punto en su visita al Valencia. El equipo local se adelantó en el marcador y dominó el encuentro, pero las pericas aprovecharon la expulsión de una valencianista, Bristain, para hacerse con el partido y lograr la igualada, 1-1. No pudieron rematar la faena a pesar de intentarlo con insistencia. Como ya informamos el viernes, ha habido cambios en el femenino. Tras la renuncia de Lauren Florido, Jordi Ferrón y Rubén Rodríguez se hacen con las riendas del femenino. El entrenador y el que era el segundo en la coordinación con Florido se hacen cargo. Y Titi también se desvincula del primer equipo. Entiendo que entre las críticas recibidas y la mala trayectoria del femenino, pues se ha tomado la decisión de desvincularla. Sigue en el club, pero hará, han dicho, trabajos de administración. Lo que sí que habrá más noticias del femenino, porque esta misma semana se pueden presentar 2 fichajes, una colombiana y una brasileña. Están pendientes de incorporación por temas burocráticos. Y ahora sí, nos vamos ya para la factoría. Unos consejos y la factoría.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Vamos a la sobretaula.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, la isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Y antes de empezar la tertúlia, nuestro enviado especial en la sección, Ramon.
Bona tarda a tothom, senyors oients, ja tornem a estar aquí. Ha sigut un cap de setmana molt bo per la secció.
No vas anar a Vila-real.
No vaig a Vila-real, no. I això que vaig estar fent la prèvia a casa d'un amic i oient d'aquí, l'amic Pascual, que em vaig posar...
He vist la foto.
Has vist la foto? Ja anava ja content. A les 6 de la tarda ja no sabia si estava a Vila-real, estava a Barcelona o estava a casa seva.
Sort que no vas anar, igual saltes al camí tot.
Sí, perquè... ja saps tu que quan se'm va la pinça, se'm va la pinça. Bueno, comencem per les seccions, un bon cap de setmana, he dit. A excepció del Humboldt, que va empatar a 20. Però vaig a fer un petit comentari del camp del Sant Vicenç, van acabar a 20, i el senyor... És un escandalós arbitratge per part dels senyors Egea i el senyor Martín, que vull dir, si es volen dedicar a arbitrar partits de Humboldt, doncs que s'ho facin mirar, la veritat. Vull dir, se'ls notava massa que eren antipericos. Vull dir, va ser tan escandalós, vull dir, tan escandalós, que si hi havia algun, no m'ha dit, algun personatge de la federació, suposo que prengués bona nota i aquests senyors no arbitrin mai més, i si no, que arbitrin a nens petits, perquè, la veritat, el seu nivell molt, molt, molt baix.
El pavelló de Sant Vicenç també apreta, eh?
No, no, però era... L'Espanyol guanyava de 3, faltant molt poquet, i vull dir, va ser constant, fins que van empatar. Però, bueno, el Humboldt està lluitant allà pel play-off, seguim amb això. Els altres, perfecte, el bàsquet va ser un festival. No vaig poder anar aquesta vegada, perquè estava a casa del Pasqual, i com estava mig mamat, ja vaig dir, no vaig al bàsquet, perquè si no em fotran fora. I el primer equip va guanyar 85-64 a l'Ipsis B. Després, en voleibol, van tornar a guanyar el sènior femení 1-3 contra la pista de les Pies, de les Pies de Granollers. I, per acabar, el hockey patins també va fer un gran partit, guanyant 8-2 al Valls, vull dir, tots allà dalt, seguint la pomada per poder pujar de categoria. A excepció del Humboldt, que, bueno, si es pot ficar en el playoff, a veure què passa. Però, només, bon cap de setmana, ens hem disfrutat, ens hem emborratxat... El Dani ja no fuma, va dir que sí, arrel d'aquest partit. No, ho tinc que dir. Dani, això és una notícia. El Dani ha deixat de fumar avui...
Per aquest partit?
I jo, em sembla... Que faré un... no, què he dit, Dani? Què he dit? No, que no, també no. Intentaré deixar de fumar a partir d'avui. I així...
Pues espero que estigueu bé de...
No, perquè els nervis pujaran per de to, això, eh? Els nervis això. Pujaran de to.
Només em falta això, que no fumeu
partir,
ni greu.
A partir d'avui els nervis poden pujar de to, però bueno, tot sigui per l'Espanyol.
Molta tila.
Tot sigui per l'Espanyol. Has de fer alguna promesa, collons.
És veritat, Dani, que aquest partit t'ha marcat tant?
No, no era per això. No era per això, era per altres coses.
No, ben fet. Ben fet.
Per això, va.
No.
Va ser la puntilla, digues, va ser la puntilla.
Se podia dir-ho, però ja saps que jo no sé dir una cosa que no és.
No, perquè a tu t'agrada ser massa pragmàtic, ostres. No,
ja és el Dani, clar que sí.
El Dani, mira, acaba d'arribar de Vila-real, tu. Anava per les curves aquelles que encara anava mig marejat, el tio. Ha arribat avui, diu, vés-me a buscar aquí la ronda que no sé arribar.
Com es nota que està content, eh?
Està contentíssim. Quan han guanyat les seccions...
Deixa'l capaç. Explica el partit i això que es
veu. A veure, que vaig patir com un condenat, eh?
Per què?
Ostres, després de l'expulsió del Javi López, jo vaig passar... El culet no m'acaba... No. Bueno, res. Deixa'm el córrer. Pip, pip.
No. Què vaig... passa amb l'arbitratge? A mi em va... no em va agradar gens. A tu em va semblar normal, Dani.
Què és el que no et va semblar normal?
Per exemple, les targes. Jo les vaig trobar molt rigoroses, algunes que ens van treure nosaltres molt ràpidament.
Però sobretot les nostres.
Sí.
Normalment són les nostres, les dels altres no.
Però és que no ens hi va treure.
Tu vas veure ahir al Granada?
No el vaig veure.
Vas veure l'altre partit, el Mallorca-València, les dos del Parejo.
Vale.
Clar, és que...
Llavors, els penals, possibles penals, el de...
Com vam quedar?
Vam guanyar, ja està.
Ara sí, aquell li toca, l'altre no li toca...
Sí, però no pot ser... A veure, per què serveix el VAR si amb les imatges, repeticions, les veu tothom...
Aquest migdia estava veient les televisions i no sé quin programa era, em sembla un dels que vas tu allà a fer la pilota, Dani, un d'aquests que vas tu allà a fer retransmissions, posant jugades polèmiques. La de l'Espanyol no hi era. Una del Sevilla... la del València, del València no sabia ni que hi havia una jugada polèmica, i no ens en recordo quina altra més, tu. La de l'Espanyol, és que no han dit ni fava, ni un diari. Anava a dir un taco i ja m'he sorprenat, eh?
Però a vegades s'equivoquen a favor i altres en contra.
Quan s'equivoquen a favor nostre, Dani?
Alguna vegada s'han equivocat a favor, eh?
Digue'm aquest any quin partit s'han equivocat a favor.
Però el proper dilluns et portaré l'estadística de tots els partits.
Arnau, ves buscant estadístiques!
Llavors tu creus que el club no s'hauria de queixar per la...
Però concretament, quina? La que remata Raúl Tomàs?
Jo crec el penal de Javi López. Si a l'altra banda no has pitat penal...
Quan no, deixa't estar a l'altra banda. Aviam, parlem individualment.
Et sembla penal i expulsió quan la... O sigui, li van treure la vermella... No, la segona groga.
Segona groga. Es pot treure directament la vermella ara perquè és un canvi
pilota,
de reglamentació.
Rebota la pilota, li toca la cuixa, li rebota el braç, no. Està a l'esquena...
El braç està... No hi ha voluntaris involuntaris.
Però per això, llavors, si no hi ha voluntaris involuntaris, perquè el primer
perquè
no pita.
Perquè la primera part no la pita i està de cara. I està amb el braç així de separat.
Jo trobo just que...
Que no vaig a defendre una cosa que no d'allò.
Però, a veure...
Senyors oients, anem a atacar el Dani Solsona, que està avui a favor del Villarreal.
No, la posició del braç de Javi López és natural?
No.
Pues ja està.
Ja està. La posició de Pau Torres és natural?
Sí.
No.
Sí, la té baix.
No, però estàs enganxada.
Dani, està molt
oberta. Home, ara buscaré la foto, te l'ensenyaré.
No tant.
No poc, home.
No podem ser. Està molt oberta.
Hòstia.
A més, va directe, la pilota va cap a la porteria. En el cas de Javi López, no va cap a porteria.
No va a porteria, la del Raúl Tomàs, home.
Sí, xuta cap endavant. En canvi, Javi López està a la banda.
Vale, sí, ens van robar.
No, el que passa que realment...
No el van robar perquè van guanyar.
És que jo no m'hi fixo. Us ho dic en sèrio. Mai ens sentirà, hòstia, aquella jugada... Perquè una vegada ens van pitar a favor i ara, hòstia, aquella podia haver sigut, a l'altra l'expulsió no era, a l'altra... No em senti... Quantes vegades m'heu sentit queixar-me a mi?
Tu no queixes mai dels àrbitres. Però jo em puc queixar? Sí, no?
Sí.
Una vegada a favor, 99 en contra. Aquesta és l'estadística de l'Espanyol.
O sigui, insisteixo, tu creus que el club no s'hauria de queixar per l'habitatge d'ahir?
Jo crec que no. Però per què? Queixar-se per
la diferència de criteri, en aquest cas, en el cas del possible penal a l'àrea de l'Espanyol i el penal que ens piten.
Es pot queixar el Sevilla? Sí. Es pot queixar el València? També. Es pot queixar el Granada? També. Tots es poden queixar.
És que tothom es queixa.
Pues llavors que pleguem.
Tothom, home...
Va, llavors què vols fer-hi? No posar el VAR, no posar l'àrbit...
Sí, però... No, el problema és...
El VAR vaig estar-hi tot molt de rato, dintre del VAR.
El VAR serveix... Perquè et dic, hi ha repeticions que dius, ostres, va treure em sembla que era una falta, que anava dintre, la va treure el porter rival, va tirar el córner. Estava fora la pilota quan la va treure
com
el
fora?
Porter. O sigui, moltes jugades que es veuen...
Sí, que hi ha una jugada... Que tu aquí, estaves molt malament, eh? No estaves molt malament, Dani.
Perdona, és que al VAR hi ha jugades que
jugada,
no entren.
Hi ha una jugada que l'Espanyol fa i el Asenjo fa una bona parada, se'n va a córner, i encara estic pensant què collons ha pitat.
Bueno, una altra cosa és que s'equivoqui.
Diuen que va pitar
fora de joc, deien alguns. Però no hi ha VAR, era fora de joc del Naldo.
Però si no intervé la jugada, collons.
És igual, es va equivocar.
Posicional, sí.
Molt bé, ja està.
El que xuta està
descapitat. És que no, la veritat, en sèrio, està molt bé que defenguem que és l'Espanyol i que volem i que l'àrbit ens perjudica i l'altre... Està bé, però els collons no en fotem un gra massa, tu. Perquè es poden queixar tots els equips. Al final de temporada tots tenen estadístiques a aquell partit, a l'altre partit i a l'altre partit. Ara, jo, quan sigui un dia una cosa de dir... Ostres, avui sí que d'allò... Aquell dia em queixaré, però que si li ha tocat una mica, que si ha xutat...
Ah, Dani,
que
si l'hem guanyat, si no t'estaries...
No!
Fent una caganta...
Home, Escolta, per dir alguna cosa, diu el reglament o no sé què, que si li toca i ve d'un rebot... Pues... Però Javi López està així, amb el braç aixecat.
I el Pau Torres com està?
Pau Torres està dret, ell. Ell està dret.
Sí,
no està així. No està així, obert, així, em creu. No està, està així.
Ostres, vaig a buscar la foto. Sant Google, me cago en dena. Senyors oients, vaig a tindre que buscar una foto perquè el Dani es veu que devia estar tan malament el Dani que no va veure el partit. Sí.
No o molt bé. Bueno, és igual.
Com és natural, amb el tema. No ens posem d'acord.
No vull ser tan crític amb els àrbits i això, perquè si sempre anessin en contra, seríem crítics. Però és que a vegades van a favor i a vegades van en contra. S'equivoquen o no s'equivoquen, i el VAR té el criteri o el que sigui, però jo ja ho assumeixo. Ara, tu, que protestin, que vagin a protestar.
Que veig que és, a veure, potser sí que ho veiem massa en el nostre acord i tot el que tu vulguis, però l'arbitratge va ser una mica civilino, eh? El que passa que jo també li he dit abans al Josep, abans d'entrar a l'antena, li he dit, jo vull aquest arbitratge, sí, perquè en aquest home hem guanyat tots els partits, de moment. En el camp de l'Ivan va arbitrar aquest bon home, no sé quin arbitratge, no me'n recordo si va ser bo o dolent, però vam guanyar. Aquest també no sé si ha sigut bo o dolent, potser més tirant dolent, hem guanyat. I si té que un altre... I fa un escarós arbitratge.
Jo vaig veure l'altre dia l'Eibar, amb l'Atleti de Madrid. Mare vaig veure ahir el Mallorca-València.
Però hòstia, que ets masoquista.
No, jo veig molts partits. A vegades no ho dic, però els veig, per tenir informació i perquè m'agrada el futbol.
Ja ho sé, però...
Al València, Parejo, li ensenyen la segona groga.
Això i...
Juguen el diumenge contra el Barça. No!
Ah, per això, per
l'àrbit ho va fer expressament perquè no jugués contra el Barça. Va, home, no fotem, tu.
Però era groga? Pregunta.
No.
Pues ja està.
Bueno, però
ja
jo...
Està.
Bueno, però si no era groga, podem pensar el que sigui. Bueno,
ah, l'expulsió del jugador del Granada era la segona groga. Era groga? No! Però bueno...
Per què no?
A veure, si toca... A veure, aquesta sí, falta n'hi ha 60.000 i no... Bueno, per favor, va, Dani.
Bueno, és igual. Que n'hi hagi 60.000 no vol dir que les altres 60 s'haurien d'ensenyar. Però bueno, és igual.
És igual.
Bueno,
la imatge de l'equip, important.
La imatge de l'equip, no, a veure, primer abans de la imatge de l'equip, impressionant. L'afició de l'Espanyol va estar impressionant. Per molt que diguin, més de 3.000 persones allà, és que és per babejar, és per babejar, vull dir... I sense cap problema.
I a més, en un dia... Que
escarós.
Un temps de gossos.
De gossos, com vaig posar en un Twitter, vaig posar dia de perros allà, que plovent, nevant,
un
fred que t'hi cagues. Vull dir, la veritat és que va ser impressionant. Per molt que es diguin que estem morts, mentre hi hagi un perico...
I a més...
L'Espanyol mai morirà.
Una cosa que vaig destacar, nens, persones molt grans, com aquest home que el pobre home va tenir un ensurt, o sigui, tot tipus de família, que això, al futbol, està molt bé.
I fixa't una cosa, 3.000... 2.999, no els hi va donar un atac de cor, tu. Tenim el cor que t'hi ginyes, tu. Jo,
sí,
doncs cor...
cada temporada tindrem moltes proves.
Jo vaig a dir un secret. Faltaven ja el descompte, me'n vaig anar a pixar, perquè és que no podia més, tu. Van dir, no te muevas del lavabo hasta que termine el partido. I jo estava allà, tio, estava allà que no m'aguantava res, no m'aguantava res dels nervis. Però bueno, l'afició, no, xapó. Que resumen, que la gent de l'Espanyol només ens unim quan ens passen coses rares. Sempre ens hem unit, perquè jo me'n recordo que l'any 2006, sí, 2006, que va ser també contra... Murcia va ser el 2006, jo estava... També que l'estadi olímpic va estar impressionant, també.
Sí.
Sempre que hem tingut alguna moguda d'aquestes, ha sigut quan surten els pericos de sota les pedres. Quan anem per allà tombolant, així, a mitges i tal, bueno, anem
a
sempre.
Al final, també ens apuntem.
Al final també, però bueno, al final ja és més normal, però quan anem apretats, que el cul, tots anem amb el cul apretadet, ostres, llavors sembla que surten tots els pericos de tot arreu i tu ho saps, Josep, no hi havia entrades, eh? No hi havia entrades. Es van esgotar les entrades. Vull dir, va haver un moment que no... que tu vas tindre problemes per anar-hi.
Sí, sí, sí.
Vull dir, al final... I en això et demostra que la gent de l'Espanyol està... Què li passa, Dani?
El Villarreal, quan veu que comença la temporada i l'Espanyol no arrenca, ja comença
a tremolar.
Ja sí.
Però bueno, jo també vull fer una crida des d'aquí, eh? I el Dani, permetem, un minut. Ja et deixo parlar tu de la tàctica del 4-4-1 aquest que vam fer, i 4-4-2. Eh? No, en seguida. Una crida a que té que anar a la gent el dissabte a la 1 del migdia. És que necessitem una altra vegada els 3 punts. És una altra final, una altra vegada el recolzament.
I més. Necessitem els 3 punts i més punts.
I més. Bueno, però és el següent partit a l'Atlètic de Bilbao. Sí. Tenim que anar allà i vull dir, empènyer l'equip. I vull dir, si segurament serem els 22, 23, ojalà m'equivoqui, però de sempre tu hi aniràs, no, Dani? Com sempre,
bueno,
estem
Dani,
allà.
A l'últim programa vam dir que havíem de fer 10 victòries. Ja
en farem 9.
Com ho veu? Com vas veure l'equip?
Ara no trobo les coses que...
És un altre equip.
És un altre equip, amb un altre entrenador, amb un altre jugador. A partir d'aquí podem pensar moltes coses.
De moment, ahir ho vam fer... Ja es va veure realment el que, perquè, clar, el que dèiem, el partit del derbi no es pot valorar, no es poden treure massa conclusions tàctiques perquè és un partit en què l'equip està extra motivat, però ahir realment l'equip funcionava, era el que Abelardo vol d'ell. Sobretot la primera part.
Sí, sí, sí. Amb aquest 4-4-2, amb aquests jugadors, ben junts, van sortir amb empenta i amb ganes ja des de l'inici, i a partir d'aquí, doncs, avançar-se en el marcador i després, com no pot ser d'una altra manera, doncs els altres equips també juguen algo. I el Villarreal és un bon equip, és veritat. I això no serveix ara de que deixi que l'Espanyol no hagi tingut el mèrit de fer el que va fer. Però és veritat que el Villarreal no tenia atacants. No tenia, perquè el Vaca està com jo, més o menys, i faltaven els dos. Un ha marxat al Lió, a l'Ecambi, i el Gerard Moreno, que no hi era. A partir d'aquí, què vol dir això? Que això va anar bé per l'Espanyol? Home, d'alguna manera va anar bé. Però va ser determinant perquè l'Espanyol fes el que va fer? No. L'Espanyol va tenir un bon comportament, inclús després amb 10, ja sabíem que havia de defensar. I a vegades, encara que facis les coses molt, molt, molt bé, i l'Espanyol les va fer molt bé, a més va fer aquell canvi de passar amb 3 centrals i el quedar-se amb 10, perquè ells ja estava a l'Iborra davant, el Vaca davant, el Cazorla va posar els homes en banda, vull dir, clar, nosaltres no teníem la pilota i només anar esperant a veure què podia passar. Però, a vegades, a la vida, i no dic amb això res, a la vida, a vegades, necessites...
Que sort cau l'altre.
Sí, amb un altre, la millor que és estar en Gallego o Machín, aquell que va al pal va entrar.
Sí.
I t'ha fotut.
A més, es va acabar amb una circumstància que jugadors que demanaven el canvi i a Belardo els deia, ja no puc més. O sigui, havia de sacrificar i vam tenir jugadors que van acabar el partit que no podien més. El RDT, bueno, per exemple, no?
Bueno, vale, sí, però vull dir que fent un gran partit al principi amb la pilota i després sense la pilota obligats, després amb un equip com el Villarreal que juga amb el Trigueros i el Cazorla, que se la passen i toquen i vinga i obren a banda i tenen mentalitat ofensiva i posen gent a davant, has de tenir aquell pèl de sort. I vam tenir aquell pèl de sort, perquè aquesta que va al pal, dius, bueno, és que ha anat al pal. Vale, clar, ja ho sé, però a lo millor un altre dia no va al pal, va, toca el pal, roda i va endins. La que va tenir Vaca era claríssima. El remat de cap estava centrat i va girar tant que la va tirar fora. Bueno, però són la falta. Vull dir, en van tenir 3 o 4 per poder empatar. No va estar així. Nosaltres estàvem nerviosos. Jo no estava nerviós del tot, perquè és que jo no sóc adiví, ni sóc el que en sé més, ni res, sóc... Però a vegades em fixo en aquestes coses. Ja quan van rematar, dic, avui aquests no marquen. Avui no, aquests no ens marquen.
Sí, a vegades passa, no?
Ho tenia clar, jo ho tenia clar. Dic, ja, no marcaran, és igual, es quedaran sols, la tiraran al pal, ni al córner, rebotarà amb un, perquè tocava això.
Recordo una mica que deia, este partido ya lo he visto. Ja. Com dient, hi ha coses que... pel que sigui...
Ara s'ho van currar, és veritat, i ho van fer tot molt bé, el treball, tots, i al mig del camp, i en defensa molt sòlids, molt contundents.
I hi ha coses que sembla que ja han arribat per quedar-se, com, per exemple, tornar a David López al centre del camp.
Crec que, això està clar.
Que està claríssim.
Això ja està clar. Passa que ara, amb aquests fitxatges, doncs aquí... Bueno, veurem, no? A veure com van encaixant les peces, si realment els que arriben, aviam si encaixen les peces o no.
No et va agradar Raúl de Tomàs?
No, jo no parlo d'aquesta peça. Aquesta peça ja juga.
Ell sol ja fet d'escorcoll a tota la defensa.
Sí, bueno, ell aquest ja juga. Jo parlo ara de la zona del mig, la zona de defensa, ara arriba Cabrera.
Què et semblen aquests fitxatges? Cabrera i sobretot d'Embarba. T'estranya?
Lo de Cabrera m'ha estranyat. Potser perquè no se n'ha parlat i de cop i volta he vist la notícia. I dius, hòstia...
Fins i tot el preu, no? No sé qui comentava,
bueno, clar,
que...
És que aquí ara si han pagat per aquest 9, no, per l'altre 20 o 22. Si ara pagues en barba, que si diu a l'Espanyol que en pagarà 7 i aquells demanen 10, compte que seran 9. 8 i mig, 9, un altre tal. Bueno, al final ens hem gastat 60, dels quals dos no juguen. O sigui, Vargas no juga.
I Calera... En Vargas jugarà... Jugarà, no et preocupis,
vale.
Jugarà.
Llavors que no portin ànim barba...
Els altres... Cama canviada.
Llavors no jugarà. Sí, bueno, no jugarà Melendo. Llavors no jugarà Melendo. No jugarà Melendo, no jugarà Dardé. És que, clar, és que 14 no podem jugar. No, és que 14 no podem jugar, Ramon. Olvida't.
Una plantilla bona que tingui 15, 16 o 17 al límit.
Això és una altra cosa. No estic parlant d'això. Que tinguis una plantilla bona no significa que uns juguen i els altres no juguen.
Dimecres jugarà Vargas, Bulley...
I contra...
Ja ho veurem.
Contra el Bollullos del Condau també jugaran uns, no, i la Lliga jugaran els que han de jugar. No fotis.
Sabent les circumstàncies del partit, igual interessa un partit més de...
Ramon, no estic parlant d'això. Tu veus una situació. La situació és que jugant la Lliga, que t'estàs jugant el que t'estàs jugant, juguen uns, i que no poden jugar 14. I n'hi haurà uns que no jugaran. I si ve l'Embarba, i si ve el Cabrera, i si ve el tal, ha vingut el Raúl de Tomàs, doncs si al mig del camp ja són segurs, segurs, almenys per mi, Marroca, David López, els altres poses els que vulguis. Sí, però només se'n pots posar dos.
Però que hi ha molts partits, eh?
Ramon, no és igual, deixem estar. Aquesta conversa deixem-la estar perquè hi ha molts partits. Sí, hi ha els partits de Copa... No. Escolta, els titulars juguen els partits importants.
Quants titulars hi ha? 6 o 7?
Partits importants són els titulars. La Champions i tot això. M'entens? No la Copa de contra el Sant Sebastià de los Reyes i tot això. No, Ramon, no.
El Barça van jugar, el Bulé va jugar també la segona.
Hi havia l'Embarba, hi havia l'altre, hi havia el Raúl de Tomàs, hi havia el Raúl de Tomàs.
Jugarà perquè s'ha pagat 20 quilos i és millor que...
Si juga ell, ha de
jugar... Ferreira s'anirà perquè Ferreira ja no jugarà mai més aquí. Campuzano, per cert.
Cotxia li donarà la baixa mèdica.
Ramon.
Campuzano, doncs el tindran que cedir.
A mi m'és igual qui jugui.
Hi ha una sèrie de jugadors que ja sabem que jugaran.
Jo t'estic dient, de moment, sembla, Javi López i Didac, sembla, tres centrals.
Partidars de Didac.
Tres centrals, Naldo, Bernardo, Cabrera, posen dos.
Lluís López s'ha dit.
T'estic dient aquests tres, ja no et parlo de Lluís López.
Jo vaig fent els descartes.
No, al mig del camp, de Marroca i David López. Vale, dos. I a dalt, Caleri... I Raúl de Tomàs. Queden dos jugadors. D'aquí agafes Melendo, Vargas, Bulley, Embarba... Agafa'ls. Però els que jugaran la Lliga seran els titulars. Aviam si m'explico.
I que t'hi entès, Dani. No
tu creus que haurien de cedir el Calero?
A veure, si entenc que si ha arribat Cabrera és perquè a Belardo no li encaixa Calero. Perquè, si no, ja en tens tres de centrals. Mm. Més Lluís, quatre, si el cedeixes, seran tres. Que en tens, vols tenir quatre? Difícil cedir, Difícil cedir. Ara, jo no sé ara la idea de Belardo, no la conec, però a mi m'ha estranyat el fitxatge del central. A mi m'ha estranyat. Perquè, defensivament, aquests dos partits, tant Naldo com Bernardo, han estat a un bon nivell. No, no han estat, oi? No, Ramon.
A veure, Naldo...
Pues es venia dient que es fitxaria un central. Bueno, semblava que no...
Vale, pues
que
em sembla bé, que vingui més, vale, sí, bé, vale, bé. A mi m'ha estranyat. Ara ha vingut, encantat. Ara a mi m'ha estranyat.
Home, jo crec que tothom deia que faltava un central, Dani? No sé, això és...
No, la parella...
Perdona, en teníem cinc, ara en tenim quatre.
Esquerrà, en camp esquerra, cap.
Calero.
No, Calero no s'esquerrà, eh?
No.
Sempre jugarà de l'esquerra.
No s'esquerrà, eh?
No, aquí la gent ens equivoquem. No s'esquerrà, eh?
Perdona. Hi ha molts equips que no tenen un central esquerrà. Nosaltres el vam tenir quan hi havia l'Hermoso. Però després, abans de l'Hermoso, què teníem?
Estem al futbol del segle XXI. Vull dir, ara hi ha jugadors que juguen a l'esquerra. Pues estic a fitxar tios de l'esquerra. Tu saps que jugador, que ha sigut un professional... Tu per què jugaves amb dues cames?
Al micro,
és que si no m'embalo. No. Està embalant avui,
sí,
aquest.
Molt bé. Sí, em sembla bé. Si no,
tu jugaves amb dues cames, però hi ha gent que no sap jugar amb dues cames. No. Té que fer el passet una altra vegada a la seva cama bona per donar la pilota. Sí, és veritat o no?
Sí.
Pues ja està. Llavors, no tenim un tio que surti amb la pilota de l'esquerra.
Que està bé. Que jo no critico el fitxatge. Jo el que dic és que a mi m'ha sorprès.
I el d'Embarba, t'ha sorprès?
Vull dir, que s'ha ficat pel Betis pel mig.
Perquè...
Senyors oients, el Betis s'acaba de fitxar pel mig.
El Betis no fan res. Esperen a veure què...
A veure què volem fitxar nosaltres, per ara volem fer una oferta a l'Embarba, tu. Ja tenim els del Betis.
Se li amb el Tello, doncs és lògic que vagin a buscar amb un altre.
Volem fitxar nosaltres, no?
Escolta, al Getafe se li ha anat aquest al Cabrera. Doncs ara s'anirà a tocar els nassos amb un altre.
Saps
a qui li tocarà els nassos? Doncs li tocarà els nassos al Valladolid, que aniran a buscar el Salisu. Clar, mira, i això funciona així.
Ja no has donat una idea. Jo soc el secretari tècnic que cedo a Calero al Valladolid.
Sí, sí, i al Sevilla li ha tocat els nassos al Leganés.
Això és el fumón del futbol, tu.
Vale.
No se'ls mouen per diners, vale. I aquí tothom es mou.
Ja, t'ho haguéssim fotut a tu, a l'Espanyol, que ja ens haguéssim fotut.
Ja ens ho han fet, no?
A quins han pres?
Bueno, quan es van prendre el Borja Iglesias.
No, el Borja no se'l van prendre, que va acabar la temporada. No fotis.
No, va acabar la temporada, però després va...
No és el mateix.
Va començar la pretemporada, va jugar a partits de la Champions.
Anem per feina. A mi va...
Ho van intentar, l'Ibert, però al final no, ell no se'n va voler anar. Al final són els jugadors els que volen.
Està bé. Bueno, què?
No, segueix, Dani, que estàs avui... No. Això de vindre de tan lluny, des de Villarreal.
No, de no fumar... De no fumar estic ja més excitat.
De moment, no, sembla que era el dubte si jugaria amb dos puntes, Caleri i RDT, com a mínim ahir, van funcionar bé. O sigui, sembla que és una parella de garanties. Perquè el segon gol, gran centro del Caleri, i fa la feina, no? I Raúl de Tomàs, que sap el que ha de fer.
Home, Caleri, el que no se li pot, el que, és un tio que lluita, això sí que no se li pot negar. És un tio que es para allà, està en la cucaratxa aquella que passa per aquí. Jo,
allà a Cornellà n'hi ha uns quants que lluiten de collons.
Però, a veure, el jugador... Ja estem. El jugador...
Que foto coixa.
Són guerreros.
Ara et convidaré a fumar, noi. Escolta, et convidaré, no un cigarro, tres cigarros i així, ostres, tens boig. Tens boig avui.
Que ningú... Escolta'm, que ningú... No, i ara no parlo de l'Espanyol, eh? Clar, a mi, quan em parlen d'un jugador, i no parlo de l'Espanyol, de Caleri, que va fer feina i tot això, vale. Quan diuen, hòstia, aquell, és que lluita, eh? És que treballa. Collons, si no la toca, haurà de córrer i treballar.
Ah, però hi ha jugador.
Si no, què foto?
A veure, dels delanters.
És que aquesta setmana hem vist moltes imatges.
I no treballo, què faig?
Hem vist moltes imatges de jugades del Dani Solsona a Twitter i tal.
Sí, bueno, això és...
Estem allò...
Sí, està...
Llavors, amb els que són tècnics...
L'altre dia em va posar una que, si s'entropessa, no sé què, fot un regat al tio allà que te'l passa. Mira quina jugada vaig fotre. I el tio allà, pum, pim, pam.
Perdona, jo no poso aquestes coses al Twitter, no, eh?
Té els seus fans.
Això ho posa no sé qui, eh?
No,
d'aquella jugada encara estic enguixat.
I això li va sortir bé, tu. Ostres,
no, però és veritat que ahir l'equip va estar bé, Caleri va fer aquella jugada, després lluita amb els centrals i tal, i es pot aprofitar l'altre. Vale? Molt bé, si jo no dic que no, si jo també estic content de que això funcioni, eh? Vull dir, a veure, aquí estem tots amb el mateix barc, però ahir, passa que uns ho veuen d'una manera i l'altre d'una altra. No. Jo, per exemple, no patia... Aviam, no patia. No patia com segur que veu patir vosaltres. Perquè ja vaig veure que aquells tios no marcaven ni jugant 10 minuts més. Perquè és que teníem el dia. No, és que teníem el dia.
Ara, Dani, ja t'ho he dit i em repeteixo. Falta la prova, m'ha imaginat el lavabo.
T'hem donat el títol de El Oráculo de Montperico. I la pregunta de l'oràculo és... Al principi de temporada...
L'oràculo
és el que diu què passarà amb el futur.
Sí.
Al principi de temporada deies... aquest equip... no m'agrada. No m'agrada el que veig.
Sí, ho vaig dir. No m'agrada gens.
Des del primer partit.
Des del tercer partit que t'ho deia.
I ara com ho veus? Va, Dani.
I ara la pregunta és... Amb aquest equip ens salvem?
Si en canvien les regles del joc durant el partit... No puc preveure, eh? Clar, si m'has canviat d'entrenador i ara venen dos jugadors o venen tres jugadors, això és una altra pel·lícula, ja.
No,
clar, no és la mateixa d'abans.
No, per això t'estic parlant ara.
T'està preguntant ara, collera.
T'estic parlant ara.
Com estàs avui? Vaig a buscar el paquet de tabaco, senyor.
Per això, no fumo.
Per això la pregunta és, després de veure el partit d'ahir i el dia de Copa i el de...
Ara veig possibilitats.
Fuma.
Ai.
Avui de fumaré.
Ara veig...
Tranquil, Dani, millor.
Ara veig possibilitats de que és possible que ens sortim d'aquí. No serà fàcil. Però jo crec que ara estem amb el camí. L'entrenador ha trobat el Tallós, els jugadors... han tingut aquesta revifada el dia del Barça, que el Barça es queda en 10, l'Espanyol s'ho creu i fa l'esforç i empata. Això va ser una pujada de moral de nassos. Ahir...
Ha canviat la sort.
Ahir jugues amb 10 tu, t'apreten i tu mantens el resultat. Tot això et dona una confiança tremenda amb el Tallós. I ara sí que veig possibilitats clares. Abans d'arribar a Velardo, em mantenia amb la mateixa postura del principi de Gallego i de Machín quan ja portava una sèrie de partits. I vaig dir, hòstia, ho veig molt negre.
Jo crec que fins i tot els jugadors ho veien negre.
Ara no ho veig tan negre, ara no. I si pots guanyar algun partidet... No m'ensenyes el tabaco, Ramon, home.
Ramon, sisplau, és com el diàleg.
He anat a buscar... Ullets, vosaltres no podeu veure, però he anat a buscar el tabaco i el metxero. Ja, escolteu, escolteu.
Ja està. I estàs fent patir el Dani.
Perquè avui ha estat citat. Avui ha estat citat, el bé que has citat.
No,
ara anirem a prendre un tallat tu i jo.
No, pagues tu.
No, pagues tu que vas al teu compleany.
Ramon, groga. Això que li has fet amb el Dani no es fa.
Escolta, jo quan et dic allò del tema dels jugadors, que et dic, aquest només poden jugar 11, jo no m'he posat mai qui juga i qui deixa de jugar. Ahir va fer una alineació. Vale. I després va fer el canvi. Vale. I què?
A mi ara, que no m'agrades i tu raspe. No,
bueno, però si tu raspe va...
Els canvis defensius. Va posar sí, el raspe, va posar el Calero, va anar el Víctor Sánchez per obligat per l'expulsió i va fer un equip defensiu.
Ah, però avui...
Si les circumstàncies haguessin sigut unes altres, igual treu el Buley i fica el Vargas.
Pues aquí hi han
jugadors... Llavors,
no, jo el que et vull dir és que hi han jugadors que, en principi, eren... titulars, o semblava que eren titulars...
Que van venir per ser titulars.
Per ser titulars de fa tres partits enrere, i ara, potser, amb l'arribada d'altres jugadors, amb un altre entrenador, amb un altre sistema, doncs no juguen.
Ah, vinga, vés de pressa, que està a punt d'acabar això. I portes tres hores avui parlant. T'has vingut aquí, avui s'han anat en l'aire. Avui s'han anat en l'aire.
Ahir vaig disfrutar una festa perquè vaig anar a Villarreal, vaig venir supercontent, i ara encara me'n vaig més content perquè l'oràculo...
No, que ens salvarem, oràculo.
Estava clar, si jo ho tenia tan clar, que sent el meu compliment el dissabte, el diumenge jo sé que l'Espanyol m'anava a fer aquest regal.
Clar, aquest és
l'únic. Exacte.
Aquest era el regal que teníem tots preparats. Ens ha costat, Hem hagut d'anar 3.000 persones a Villarreal.
Per fer-li un regal al Dani Solsona, mare de Déu. Bueno, i el dimecres guanyem, el dimecres també passem,
I jugaran tots aquests.
I jugaré jo i tot.
Demà tornem.